Game over. Abans d'entrar a parlar de l'Abadia del Crimen, un parell de coses ràpides que ens hem oblidat del joc sobre neu. Una sobre Virtua Fighter.
Sí, bueno, que en casi todos los episodios de Virtua Fighter siempre hay un escenario que está nevando.
I l'altra que és imperdonable, que és un, vaja, la primera vegada que molta gent s'ha posat uns esquís, no?
Sí, bueno, és la recreativa de Sega, que se llama Super Ski, y bueno, que es un simulador de esquí que está muy bien hecho. Creo que está hecho en una placa Model 2, que bueno, es la misma tecnología que usa juegos como el Daytona USA. Y nada, que el controlador de la máquina recreativa son unos esquís, pero puramente reales. ¿Eh?
En lloc de joystick, esquí. I tu et col·loques damunt com les màquines de conduir tenen, doncs, volants i les de, no sé...
Les de motos és el cos de la moto que vagi.
I a les avions estàs dins allà de la nau espacial, diguéssim. Deixem aquí el tema esquí, anem ràpidament a descobrir quin era l'argument d'aquest joc que es deia l'Abadia del Crimen.
No feu cas a diverses i estranyes doctrines que amaguen llavors poderoses. Escrivia el mateix Clement VI, l'any 1436, als mestres i alumnes de la Universitat de París. El pontífex es referia en aquella carta a les doctrines d'un il·lustre monjo franciscà d'origen anglès, anomenat Guillem d'Ockham, fugit anys abans de les presons d'Avignon i acusat d'heretgia. 4 anys havia estat retingut, fins que va escapar i demanar exili a l'emperador Lluís de Baviera, enemistat en aquell temps amb el papa Joan. Mort l'emperador, Guillem va voler la unió amb la seva orde i la seva església, motiu pel qual va viatjar a Itàlia amb el seu novici per entrevistar-se amb Bernard Guy, llavors màxim responsable de la Inquisició en aquella zona i representant del pontífex. De totes maneres, no consta si en realitat Guillem va aconseguir el seu objectiu. Només el testimoni deixat pel seu jove novici, molts anys més tard, en una col·lecció de pergamins on s'expliquen fets increïbles i terribles que varen passar durant la setmana que varen ser a l'abadia on va ser prevista aquella cita. El testimoni de la història que ara reviuràs. Instruccions de l'Abadia del Crimen, d'Opera Soft, 1988.
Doncs sí senyor, un gran joc, crec probablement que un dels grans, dels més grans jocs que s'han programat a l'estat espanyol al llarg de tota la història dels videojocs, que és curteta, però ja crec que n'hi ha suficient. Un dels millors, no?
I per què un dels millors?
Probablement, vaja, jo sempre crec, com l'altre dia que estàvem parlant, i ara fa uns moments també, del Senyor dels Anells de la pel·lícula, que si tens un bon fons, o sigui, si tens una bona base, una base molt sòlida, un bon guió, és molt més fàcil treure'n coses positives. També pots fer-ho malament. Pots veure també doncs, el joc que ha sortit basat en el llibre del Senyor dels Anells que no s'aguanta per enlloc, per exemple. No? Però en aquest cas, tu veus la pel·lícula del Senyor dels Anells i estàs veient uns diàlegs, estàs veient unes escenes que tenen una cosa molt sòlida darrere i, per tant, doncs, s'aguanten. En aquest cas jo crec que li passava bastant el mateix. El joc tècnicament no era cap meravella, res que no haguéssim vist en jocs d'aquests d'estil doncs, perspectiva isomètrica, no? Aquests filmation, com es coneixia tècnicament, jocs tipus l'Alien 8, el Batman, jocs d'aquest estil, però el que sí que tenia és que era un argument que t'atrapava absolutament i és que estava basat en el nom de la rosa d'Umberto Eco, no? Tot i que hi havia certs retocs, perquè suposo que els drets d'autor encara en aquella època no ho devien permetre. No?
A més recordo que la pel·lícula la van fer en aquella època justament quan el joc es va... I jo crec que això també va fer que la gent s'hi enganxés i comprés aquest joc. I tècnicament, jo també moltes vegades he sentit que, com dius tu, no? Res de nou, però el fet que estigués fet per una companyia espanyola, aquells gràfics, aquell moviment, doncs també eren bastant impactants.
I principalment el desenvolupament. Probablement et col·locava en una mena d'aventura gràfica, cosa que encara no havien viscut mai en ordinadors de 8 bits, fins aleshores, en el que tu doncs, havies d'aprendre a conviure, coses que llavors s'han posat de moda i que a més, doncs, ara cada dia ho estan més, no? Com és el cas dels Sims, per exemple, que és una cosa completament diferent, però el que fa és involucrar-te tu com a personatge dins d'una societat de la que n'has d'aprendre les normes, el comportament i en la que hi has de viure, cosa que passava també doncs, en el Prisoner of War, en la prisió de Dinàmic, que va ser una mica la seva caiguda, però que també era una mica això, no? Aquests jocs en els que tu has de conviure, jocs de convivència en els que has de fer alguna cosa però has de seguir les regles, les normes d'una societat. L'Abadia del Crimen va ser dels primers de fer això. Tu estaves dins el monestir, estaves dins aquesta Abadia del Crimen, no? I el que havies de fer era conviure amb els monjos, anar a resar a l'hora que tocava, anar a dormir a l'hora que tocava i si t'enganxaven voltant en un lloc on no havies de ser o a una hora en la que no hi havies de ser, probablement el més segur que podia passar era que t'expulsessin. No?
Un joc programat inicialment per l'Amstrad.
Exactament.
Cosa que tu seràs content, no?
Evidentment, estic realment orgullós i, a més, d'haver sigut un fanàtic jugador de la primera versió, que crec que realment és boníssima i que aprofitava molt, a més, els recursos gràfics d'aquells ordinadors.
Quan durava una partida de l'Abadia del Crimen, tenint en compte que l'havies de començar i acabar-la perquè no hi havia possibilitat
de salvar? És que el problema que hi havia era principalment aquest. Era una cosa que ja vàrem parlar un dia en el que vam fer el top 10 dels grans jocs de l'Amstrad. Recordo que era l'estiu, que l'Antonio Hortal ens comentava que ho acabava completament tot, o sigui, de dalt a baix, si realment dominaves i realment sabies on havies d'anar i què havies de fer, podies escurçar-ho, perquè el temps de fet anava passant inexorablement, no? O sigui, tu al final doncs tenies un temps límit, el que passava que aquest temps límit el podies anar estirant més o menys depenent del domini que tinguessis de l'escenari. No?
Però podies gravar partides, no? Fa l'efecte? O nivells?
No.
En aquest
no cas, podies, aquest... en la primera versió d'Amstrad no podies gravar nivells.
És que en aquest cas que tens a davant, que és la versió per MSX, sí que tens la possibilitat de gravar-te la partida per nivells.
Uh-huh.
I de fet, doncs...
tenim un casset original, a més, d'Opera Soft de l'Abadia del Crimen.
I crec que reservava la cara B de la cinta per poder gravar aquests nivells. De fet, sembla que funcionava així. No tinc MSX i no he pogut provar aquest joc, però...
En la versió d'Amstrad segur que no es podia gravar, i era una de les grandíssimes dificultats que tenia. Una de les coses curioses que crec que fa que algun dia haguem de dedicar un game clàssic sencer a l'Abadia del Crimen i a poder parlar doncs, amb alguns dels seus programadors originals i a conèixer una mica més tota la història d'aquest joc, una de les grans coses que va aportar va ser això, no? De permetre introduir-te en tot un ambient, en tot un escenari, en tot un argument per primera vegada en el que t'hi trobaves realment introduït i que això ho fes doncs, amb les prestacions que et podien donar aquests petits ordinadors. Deixem per més endavant aquest tema i prometem d'aquí a no se sap quan algun programa dedicat a l'Abadia del Crimen perquè a més hi ha gent que en aquests moments a internet està fent una versió per PC que es pot descarregar a més gratuïtament, donarem també l'adreça, en la que doncs, tu pots jugar amb el joc de l'Abadia del Crimen tal com era en el teu PC, reprogramat per tant en el 2003.
Recordem només que el programador original, un dels dos personatges que va fer el joc ja és mort, desgraciadament va morir fa cosa de 4 anys i amb gairebé totes les pàgines doncs, dedicades a aquest joc doncs, ho recorden com un dels millors en aquella època en qüestió de programació. No?
Si us sembla, anem a l'actualitat, anem a parlar dels jocs més interessants que han sortit fa pocs dies o dels jocs més interessants que podeu trobar en aquests moments a les botigues en la secció Game Now.
Game Over. PlayStation 2.
I comencem, com sempre, amb la PlayStation 2. Virgin Interactive i Wanadoo ens han sorprès amb un joc de plataformes amb regust dels jocs d'abans. Es diu Castle Wind i ens transporta a les aventures clàssiques de terror i aventures. El joc ens transporta a la nit de Halloween, on dos nens perden a tots els seus amics a la porta d'una gran mansió. Ells dos s'hauran d'endinsar a l'altre món per aconseguir rescatar a tota la seva colla. Castle Wind està composat per 11 nivells plens d'enemics com esquelets, vampirs, bruixes i dimonis i compta amb una banda sonora espectacular que ens retorna a records com els de la pel·lícula Malson abans de Nadal de Tim Burton. Un dels grans punts a favor de Castle Wind és el seu sentit de l'humor. Al llarg del joc podrem escollir entre els dos personatges protagonistes, Greg, el nen vestit de dimoni que reparteix cops de forca, i Alice, la nena disfressada de bruixa que llança el seu barret màgic arreu de la pantalla. És especialment recomanable seguir de prop les explicacions que ens farà una mena de nan màgic per ajudar-nos a passar el joc. Segurament fa temps que no rieu tant davant de la PlayStation 2. Els personatges i els escenaris estan perfectament treballats amb un acabat final realment impecable. L'altre punt a favor del joc és el regust que té tot el desenvolupament als jocs clàssics de plataformes als que jugava als anys 80 i 90. Els nivells s'han d'anar passant complets i se t'acaben les vides a mig nivell, l'has de tornar a començar complet. T'has d'aprendre on són els enemics i quins salts són els més adequats per realitzar a cada moment. En definitiva, un gran joc de plataformes en tres dimensions orientat al públic infantil que, de totes maneres, farà les delícies dels fans dels arcades clàssics amb ganes de passar-s'ho bé, sense massa problemes. A més, Castle Wind s'editarà per a Game Boy Advance i per a GameCube aquesta primavera.
GameCube.
Nintendo ja ha fet pública la llista de jocs que apareixeran al llarg d'aquest any per la consola estrella de la marca japonesa, la GameCube. De fet, entre el llançament de la Game Boy Advance SP i els títols que us direm a continuació, aquest promet ser un any interessant per tots aquells que us considereu Nintendomaníacs i que no us heu deixat temptar per PlayStation o Xbox. A més, segons anuncia Nintendo.es, la pàgina oficial d'aquesta marca a internet, Aquest serà l'any en què els propietaris europeus d'una GameCube podran jugar junts, teòricament. El llançament de l'adaptador de mòdem i de l'adaptador de banda ampla per aquesta consola, el 7 de març, junt amb el reguitzell de batalles online de Sega, Phantasy Star Online, permetran per primera vegada gaudir en línia de les meravelles de Nintendo. Com que la llista de novetats és llarga, la dividirem entre el programa d'avui i el de la setmana vinent. Som-hi! Aquest gener ja hem vist aparèixer títols com Outlaw Golf, Robotech Battlecry, Bounty Hunter o Evolution Skateboarding, i aviat veurem Blood Omen 2 i VIP. El febrer serà el mes en què apareixeran títols tan suggestius com Pac-Man World 2, Super Monkey Ball 2, Rally Championship, Jimmy Neutron Boy Genius o Rayman 3, Hotloom Havoc, entre molts altres. Al març tindrem Resident Evil 0, Phantasy Star Online, Metroid Prime, City Racer, Monsters Inc. Scream Arena i Tom Clancy's Ghost Recon. L'abril ens presentarà Hitman 2, Silent Assassin, Def Jam Vendetta, Conflict, Desert Storm i Island Extreme Stunts. I el maig serà un mes fort, amb noms com The Legend of Zelda, The Wind Waker, en el qual Link no rescata la princesa sinó la seva germana, Gladiux, Enter the Matrix i, atenció, Dragon's Lair 3D. La setmana vinent, més. Xbox.
Anem al joc que comentàvem a la primera part de la tertúlia d'avui. Per a Xbox sembla que la gent de Tecmo té ganes de fer arribar l'estiu i de fer pujar les temperatures abans d'hora. Com a mínim, això és el que fan pensar les imatges del Dead or Alive Extreme Beach Volley. De totes les noies del joc Dead or Alive 3, deixen el ring de lluita i se'n van a un paradís tropical anomenat Zack Island a jugar al beach volley. El joc et permet competir individualment o fins a 4 jugadors al mateix temps. De fet, probablement el que deixa de ser més important és el joc de beach volley, el que sí que està molt ben acabat i que té un acabat realment espectacular, però deixa molts passos enrere de les múltiples possibilitats que ofereix el joc. Per exemple, es pot escollir entre 100 biquinis i 50 accessoris diferents, compte. Com més partits guanyes, a més, més punts tens per triar el teu vestuari. A més, el joc permet crear el teu propi biquini per a les jugadores, compte. Un altre dels grans atractius d'aquest Extreme Beach Volley és la possibilitat d'explorar i de viure la nit a l'illa on es desenvolupa el campionat. Es pot jugar a diversos jocs al casino de l'illa, al blackjack, a la ruleta o al pòquer, a seques. Pots jugar a un minijoc que es diu Dead or Alive 3, una petita versió del Dead or Alive 3. Es poden veure trailers de molts videojocs i, a més, pots escollir una de les 20 emissores locals de l'illa, totes amb música molt adequada per cada ocasió, al més pur estil Vice City. Per acabar-ho de rodonir, també es pot prendre part en els concursos de ball, concursos de bellesa i, atenció, fer de vigilante de la playa en aquesta illa. O sigui que els programadors de Tecmo faran arribar l'estiu abans d'hora i amb temperatures rècord. Per cert, recordeu en tot moment que aquest és un joc, per damunt de tot, de beach volley, encara que no ho sembli.
Els amants dels jocs d'estratègia estareu contents perquè pràcticament cada setmana surten publicats títols d'aquesta categoria. El problema rau en trobar els que realment valen la pena. El d'avui es diu War and Peace 1796-1815, el que és el mateix Guerra i Pau 1796-1815, un nom que ens remet a la genial obra de Leo Tolstoi. Guerra i Paz, vaja, que dic clar.
Posats a dir idiomes,
ja. És un joc d'estratègia a temps real en què els jugadors han de prendre realment les regnes de tots els elements estratègics relatius als seus estats: la política, l'economia, la diplomàcia, l'exèrcit, la tàctica, tot en un complet mapa 3D de tot el territori mundial per prendre el control del país. A més, War and Peace permet conèixer el mogut període històric en què Napoleó va voler conquerir Europa, la qual cosa pot ser una excusa perquè us el comprin els pares o la vostra parella, i ha de dir, no, és que no jugo, estic fent història. Podreu triar entre 6 nacions de principis del segle XIX amb les seves ciutats i exèrcits. Crearéu també exèrcits amb diverses tropes, infanteria, cavalleria, artilleria, armada i unitats especials, conduint milers de soldats fins a la batalla. Aprendreu a combinar política, economia i diplomàcia i molt més en aquest War and Peace, etc, etc. A més, les especificacions tècniques que requereix no són exagerades, perquè ja sabeu que últimament els jocs d'estratègia en 3D doncs estan posant absolutament impossibles. Game Boy Advance.
I acabem amb una de les grans notícies de la setmana, una de les notícies més ben guardades de Nintendo. S'ha fet pública aquesta setmana i es diu Game Boy Advance SP. De fet, nosaltres no podrem disfrutar-ne fins al 28 de març, però la notícia ha saltat aquesta mateixa setmana per totes les pàgines web especialitzades en videojocs. La nova Game Boy Advance SP és una revisió de la Game Boy Advance. És exactament la mateixa consola amb algunes millores estructurals. Amb només 84 mm de llarg, 82 mm d'amplada i només 24 mm d'alçada, la nova Game Boy Advance SP es convertirà en la perdició de tots els fans de les tecnologies portàtils. Amb una pantalla abatible i retroil·luminada, amb una bateria de liti recarregable semblant a les que utilitzen els telèfons mòbils, La nova Game Boy Advance ofereix fins a 18 hores de joc autònom amb la pantalla no il·luminada i fins a 10 hores amb la retroil·luminació. Tots els jocs i tots els accessoris de totes les consoles Game Boy són compatibles amb la nova Game Boy Advance SP, amb una clara diferència de Nintendo cap als seus usuaris més antics. Pel que fa al preu, la nova Game Boy Advance SP tindrà un cost aproximat de 129 a 139 euros i estarà disponible en color negre, plata i blau, una autèntica joia que compartirà amb la seva germana el liderat de les consoles portàtils arreu del món. Hem de dir que a l'equip del Game Over aquesta consola ens ha robat el cor.
Sí, el que serà un problema és totes aquelles persones que aquest Nadal s'han comprat la Game Boy Advance pensant que ja tenien la bomba a les mans i resulta que no, que d'aquí un parell de mesos podran tenir... Tu m'ho explicaves abans, no?
Sí, que, bueno, por ejemplo, que esta Navidad a nivel global se ha vendido mucho el hardware de Game Boy Advance y lo que te comentaba antes que en Japón, por ejemplo, ha vendido más de 3 millones de unidades en las Navidades por el lanzamiento de los dos nuevos Pokémon, el Zafir y el Ruby, creo que se llama. Y bueno, entonces, no sé, yo veo un poco que, claro, la gente que se la ha comprado, claro, si se la han comprado expresamente por el juego, porque más o menos concuerdan el número de ventas de los dos títulos con el de las consolas, claro, los usuarios suele ser una edad media, un promedio de... pues de 6 a 12 años. Entonces, claro, los niños como que les da igual jugar a pantalla retroiluminada, como que no. Pero claro, la gente que se la ha comprado pensando de que no iba a salir otra consola, entonces, no sé, veo yo que puede ser un poco...
De totes maneres, no creieu que són compatibles les dues consoles al mercat? O sigui, que es poden mantenir perquè, de fet, es mantindran les dues. Hi haurà la Game Boy Advance amb els colors, dirigida més a un públic infantil, probablement, i la Advance SP, no?
Et compres la més xula. Clar, et compres la que és plegable, la que
és
retroil·luminada...
Probablement per un nen o per al públic infantil, la que està millor, precisament fixeu-vos els colors amb els que surt la Game Boy Advance, és plata i negre, i blau fosc, o sigui, és una cosa molt més adulta,
i
l'altra és groga, vermella...
A part, bueno, por lo que se ve también, la consola va a ser más delicada, que decir que...
Exactament.
Introducir-la directamente al público infantil puede ser un poco arriesgado.
Però aquesta l'han fet plegable precisament per protegir la pantalla, atenció.
Sí, pero yo creo que lo que es los ejes, cuando la pillen los niños...
A mi em sembla formidable que hagin fet aquesta mena d'homenatge encobert o potser sense voler a tot plegat al Game Watch. No?
És que ho és,
Sí, de fet és un Game Watch del segle XXI.
El Game Watch que ens haguéssim imaginat en el nostre millor somni dels anys 80, aquesta Game Boy Advance SP de la qual tindrem temps per poder anar parlant en el Game Over. Fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, a www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antonio Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Jaume Fina i Sílvia Pedret. I tornem la setmana vinent. Gràcies.